De Sant Fructuós a Sant Pacià, l'actualitat de l'Arquebisbat de Tarragona i de l'Ateneu Universitari Sant Pacià.
Bon dia. El cap de setmana passat, 170 docents de religió de Catalunya van viatjar fins a Roma, la majoria amb autocar, en motiu del jubileu. Es tractava d'una activitat de caràcter festiu i formatiu alhora que respon a l'interès per part de l'Episcopat català tramès al Secretariat Interdiocesà d'Ensenyament de la Religió a Catalunya, al CIERC, i a la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, les dues entitats que convoquen conjuntament i amb periodicitat anual les jornades de mestres i professors de religió a Catalunya i Andorra, amb el lema Aprendre a ensenyar. Enguany, aquesta edició de les jornades la van plantejar com a pelegrinatge donada la bona entesa entre les dues entitats. L'activitat formativa va comptar amb la visita guiada, tant des de la perspectiva cultural i pedagògica com confessional, de diverses basíliques majors de la ciutat de Roma, moments de pregària, xerrades formatives, el propi pelegrinatge fins a la Porta Santa del Jubileu i l'Eucaristia a la Basílica de Sant Pere del Vaticà, però com a nota de fons, un bon clima d'entesa i comunicació entre els participants provinents de diferents bisbats i titularitats educatives. D'aquí uns moments serà amb nosaltres en Rafael Muñoz Melgar, coordinador del CIERC i delegat diocesà per l'educació de l'Arquebisbat de Tarragona, amb qui parlarem d'aquest pelegrinatge i de la situació de l'assignatura de religió a l'escola a Catalunya. A la segona part del programa coneixerem la figura de mossèn Lluís Romeu, del qual es commemora el 150è aniversari del seu naixement. Monsenyor Valentí Miserax, compositor i canonge del capítol de la Basílica de Santa Maria la Major de Roma, bon coneixedor d'aquesta personalitat de la música del nostre país, anomenat l'apòstol de la música sagrada, va impartir recentment una ponència a l'Ateneu Universitari Sant Pacià, en la qual va destacar les virtuts d'aquest prevere biguetà, compositor i mestre de capella, que va tenir una relació molt directa amb l'Orfeó català. Monsenyor Miserax ens parlarà de mossèn Lluís Romeu. Amb aquest menú, comencem. El cap de setmana de l'1 i 2 de març va tenir lloc el pelegrinatge a Roma dels docents de religió de les diòcesis amb seu a Catalunya. Va estar organitzat pel Secretariat Interdiocesà d'Ensenyament de la Religió a Catalunya, el CIERC, i la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, les dues entitats que convoquen conjuntament cada any les jornades de mestres i professors de religió a Catalunya i Andorra. Aquestes jornades tenen com a lema Aprendre a ensenyar. El programa del pelegrinatge comptava dissabte amb la ponència del pare Robert Hernández, responsable de l'Oficina Universitària del Dicasteri per la Cultura i l'Educació per les Universitats Catòliques i de les Facultats Eclesiàstiques de Llengua Espanyola i Portuguesa de tot el món, que va titular La identitat de l'escola catòlica per una cultura del diàleg. L'endemà, diumenge, al matí, van participar a l'Eucaristia de la Basílica de Sant Pere i van cloure el pelegrinatge amb una visita guiada pels monuments d'interès històric per als docents. Ens acompanya Rafael Muñoz, coordinador del CIERC i delegat diocesà per l'educació a Tarragona. Bon dia, Rafa.
Bon dia, Òscar.
Com valores el pelegrinatge a Roma? Què destacaries?
A part del mal temps que va fer dissabte, és una valoració molt positiva, com no podia ser d'una altra manera. Aquesta és la 19a jornada que fem d'aprendre a ensenyar com a CIERC. La Fundació Escola Cristiana de Catalunya, la FEC, està integrada dintre del CIERC, tot i que en aquesta organització sempre posem els dos logos perquè és una organització conjunta. Va ser molt positiva. La veritat és que mobilitzar 170 docents en una jornada en la que s'havia de dormir a Roma, que era complicat, amb un viatge llarg, perquè una part dels assistents la van fer en autobús, en uns moments complicats i difícils perquè la situació de la salut del papa preocupava molt a la gent, però va ser una jornada que al final jo penso que l'èxit va ser total. Tant pel que fa a la qüestió cultural, que no podem oblidar que això són unes jornades d'ensenyament, a més jornades reconegudes pel Departament d'Educació de la Generalitat, per tant tenia aquesta part més de formació acadèmica, però també per la part espiritual. La part espiritual jo penso que va ser absolutament d'església en camí, d'església sinodal, i amb aquest lema de l'any jubilar que té molt a veure també amb l'ensenyament, perquè en definitiva aquest jubileu de l'esperança, l'esperança és el leitmotiv de qualsevol docent.
Per què és necessari fer aquestes reunions i trobades entre els docents de religió? És necessari per tots vosaltres.
Sí, són necessàries per dues raons. Vull dir, la primera, perquè són jornades que agrupen... el fet de que estigui l'AFEC present no és perquè sí. El CIER, com a secretariat interdiocesà de l'ensenyament de la religió, té una funció molt important respecte de l'escola pública. Som els delegats diocesans els que, en nom del nostre bisbe o arquebisbe, fem la proposta d'aquells professors que han de donar ensenyament de la religió catòlica en el si de les escoles i dels instituts públics de Catalunya. Però té una segona part, vull dir que és aquell professorat que està treballant en una escola cristiana. El nostre arquebisbe sempre diu que el professor de l'escola pública sempre, cada dia, juga en camp contrari. I és veritat, avui en dia és molt difícil ser docent de religió catòlica en una escola pública, en una societat descristianitzada, en la que no es veu el paper del professor de religió. Encara hi ha gent que es pensa que el professor de religió de l'escola pública el que fa és catequesi, quan nosaltres sabem que la dimensió espiritual de la persona és importantíssima per fer educació global i total. Si no hi ha espiritualitat, no hi ha educació. I el professorat de l'escola cristiana, doncs, també té una sèrie de problemes que tampoc es veuen de vegades. Pensar que a l'escola cristiana els alumnes són de famílies cristianes es pensa molt. Potser sí que estan batejats. Això no vol dir que, al final, aquest comportament que ha d'anar d'acord amb el que és l'Evangeli sempre sigui aquest. Per això, la conferència que li vam demanar al monsenyor Robert Hernández, com a membre del dicasteri, va ser aquest document que has esmentat, no? La identitat de l'escola catòlica en la cultura del diàleg. Aquest és un document molt recent, és de l'any 2022. En un moment en què el dicasteri entrava en una de les seves... anava a dir crisi, però des del punt de vista de l'etimologia grega. Era el moment, en el 2022, en el que es fa un dicasteri per a la cultura i l'educació. Per tant, s'agrupen diferents secretaries que hi havia dintre del Vaticà. I el document en aquell moment va ser una miqueta desapercebut. Nosaltres, a la diòcesi, ja fa molt de temps, des de que va sortir el document, que amb l'arquebisbe Joan anem pels centres, per les escoles catòliques nostres, cristianes, i amb les reunions de professorat de la pública expliquen aquest document. Però no s'ha fet això tot a Catalunya ni a Andorra. Per això vam pensar que era un bon moment perquè totes les diòcesis coneguessin aquest document des del punt de vista en el que el papa Francesc inspira aquest document. Podríem dir que la conferència de Monsenyor Hernández, al final la podríem reduir a tres parts. Fratelli Tutti, Laudato Si i el Pacte Educatiu Global. Perquè, en definitiva, no anava adreçada al professorat de la pública ni al de la concertada, anava adreçada a qualsevol professor cristià. Perquè no és només important tota la part que el dicasteri dicta respecte de quina és la funció de l'arquebisbe o del bisbe, quina és la funció del director de l'escola, quina és la funció del professorat... No, no, és aquest diàleg. Si no dialoguem entre nosaltres vol dir entre l'escola pública i l'escola cristiana, l'escola confessional, però també si no dialoguem amb les famílies, si no dialoguem amb els alumnes, si al final aquesta norma evangèlica del escolta i estima no l'apliquem també als nostres alumnes, estem fent un mal servei a l'Evangeli. Per tant, aquest era el motiu. I el segon motiu, el motiu cultural, evidentment. Roma és, no és només una dels bressols de la nostra cultura, és també un dels bressols del cristianisme. Per tant, qualsevol professor que és de religió i que a més sigui cristià, és evident que és una immersió total en la nostra cultura des del segle I fins als nostres dies.
És la Gran Tarragona.
És la Gran Tarragona, correcte. O Tarragona és la petita Roma.
Quins problemes trobeu habitualment? I si teniu una bona relació amb el Departament d'Educació actualment?
Amb el Departament d'Educació tenim molt bona relació. La veritat és que en aquests moments estem vivint un moment més dolç que en d'altres moments. Això no vol dir que la relació amb l'anterior govern no fos bona, eh? Vull dir, sempre hem tingut una molt bona relació amb el departament, perquè el departament sempre també ens ha sabut escoltar. El CIERC manté des de sempre una excel·lent relació tant amb els responsables del Departament d'Educació com amb els responsables de la Direcció General d'Afers Religiosos. El que passa és que amb el d'educació ens afecta molt més directament per tot el tema de professorat i d'oferta de l'assignatura de religió. Però en aquests moments jo crec que tant la consellera com... Cito dues persones en concret, perquè les vull citar. El director general de personal del departament, el senyor Josep Maria García, i la directora general de currículum, la Mercè Andreu, en tot moment ens han brindat una col·laboració en la que, respectant, evidentment, el que és la política educativa i respectant les conviccions religioses de nosaltres, és a dir, aquí no es tracta d'anar a fer res més que el que diu la llei. I això no sempre les autoritats educatives ho han sabut copsar. L'oferta de la religió a l'escola pública no és una concessió de l'autoritat educativa ni política. És un dret reconegut, no només en la Constitució, també en el Tractat de Roma, els Tractats de Roma de l'any 1979, però també a la Llei Orgànica de Llibertat Religiosa, que a més el govern de la Generalitat ha propiciat i ha promulgat, però que a més internacionalment, fora de la laica França, tota la resta d'Europa té un tractament de la cultura religiosa i de la religió, inclús jo diria que més ampli que el que tenim a Espanya. Nosaltres estem, per aquesta fase, vull dir, hem de aconseguir que les autoritats educatives entenguin que si en aquests moments hi ha al voltant de 580.000 alumnes a Catalunya que no estan fent religió a l'escola, tenim 580.000 alumnes que són futurs ciutadans que seran incultes religiosament, que és el mateix que dir incultes. I, per tant, aquesta preocupació perquè la cultura religiosa, que és cultura, que és identitat i que és, en definitiva, un dels senyals més identificatius de la cultura catalana, han d'arribar a tothom. I amb això estem. I amb aquesta perspectiva, inclús amb el president, la reunió que va mantenir aquest arquebisbat, penso que la cosa ha d'anar per aquí. I aquesta és una bona relació.
Deia que teníeu una bona relació amb el Departament d'Educació i, de fet, el pelegrinatge romà us va acompanyar el conseller Ramon Espadaler, tot i ser el conseller de Justícia, és el que li toquen les relacions amb l'Església, i també va venir el director general d'Afers Religiosos, el Ramon Bassas, o sigui que no cal dir que en aquest sentit us vau sentir ben acompanyats per part del govern. Rafael Muñoz, coordinador del CIERC a Tarragona, moltes gràcies per acompanyar-nos i continuarem parlant en properes ocasions, perquè aquest tema de la religió a l'escola és molt interessant i val la pena que la gent també tingui coneixement del que hi ha i del que treballeu en aquesta línia. Moltes gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
L'actualitat de Tarragona.
Arriba el moment de conèixer les notícies destacades de l'Església de Tarragona. Endavant, Carles Verdou.
Prop d'una cinquantena de persones van participar el dissabte, dia 22 de febrer, a la trobada diocesana de matrimonis i famílies cristianes que va organitzar el Secretariat Diocesà de Pastoral Familiar, inserit en la Delegació Diocesana per al Laicat i la Família, amb motiu de la Setmana del Matrimoni Cristià. La jornada va comptar amb una conferència que va oferir Juanjo Fernández, escriptor, pare de família i conferenciant, que va tractar sobre com ser, avui, famílies que s'estimen, que preguen juntes i que tenen Jesús i la seva paraula al centre de la vida. Paral·lelament, els infants que van participar en la trobada van gaudir de diversos tallers acompanyats dels seus monitors. Posteriorment va tenir lloc una estona de pregària que va presidir l'arcabisbe Joan Planelles, el qual va convidar les famílies a viure el jubileu amb esperança, força i compromís com a famílies cristianes. Mossèn Joan Àguila, provicari general per a la pastoral, va acompanyar els cants de la celebració, interpretant també l'himne diocesà del jubileu.
Després del repàs a l'actualitat tarragonina, anem ara fins a Barcelona, on ens espera Monsenyor Valentí Miseracs, que ens parlarà d'un musicòleg del qual celebrem el 150è aniversari del seu naixement. Monsenyor Valentí Miseracs és mestre de capella emèrit de la Basílica de Santa Maria la Major de Roma. Ha compost un miler d'obres, entre misses i peces de litúrgia, per a cor, a capella, amb orga i amb orquestra, oratoris, peces de concert, de cambra i per a piano, cants litúrgics i també peces de música popular catalanes, com cantates, goig, caramelles i música per a cobla. Va ser director del Pontifici Institut de Música Sacra de Roma fins l'any 2012. El 12 de febrer va oferir la ponència sobre mossèn Lluís Romeu i Coromines a l'Ateneu Universitari Sant Pacià, que mossèn Lluís Romeu se l'anomena com l'apòstol de la música sagrada. Vigatà va ser un dels compositors de música litúrgica més importants que ha donat al nostre país. Enguany es compleixen 150 anys del seu naixement. Monsenyor Valentí Miseracs, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Qui era mossèn Lluís Romeu?
Mossèn Lluís Romeu doncs, va ser un sacerdot, músic, de Vic, vigatà, de naixement. Estem celebrant aquest any el 150è aniversari del naixement. Vol dir que estem a cavall del segle XIX i del segle XX, en un moment en què hi ha el que podríem dir la renaixença del nostre país, cultural i també doncs, musical. Mossèn Romeu ja d'infant ja va viure en l'ambient musical i tenia el talent que Déu dona a cadascú segons la seva mesura i segons ell vol. Hi ha coses que humanament no les podem explicar, però que ja estava, se sentia atret per la música i ja la practicava. Ja la practicava. Després va ser sacerdot i com a sacerdot i músic va estar 3 anys aquí a Barcelona, a la Bona Nova, i quan va sortir el banc d'oposicions a mestre de capella a Vic, els va presentar i els va guanyar. I pràcticament, a partir del 1901, ell ja no es mou de Vic i fa doncs, de mestre de capella, però com que la seva salut no era molt forta, diguéssim, al cap de 19 anys va preferir dedicar-se a fer d'organista com a feina més lleugera, sense haver de tractar amb el personal, perquè el que costa molt és haver de tractar amb la gent, i amb els cantors, i amb els indisciplinats, i els que fan faltes, i els que baden, i els que xerren. Jo ho sé per experiència, perquè ho he fet 46 anys, vull dir, sempre m'ha acabat en bona harmonia amb tots els cantors, mare de Déu, després de cada missa ens abraçàvem tots, però mossèn Romeu ho va haver de deixar perquè ja no tenia forces i va fer d'organista fins a la data de la seva mort, amb el gran orgue Cavaller Coll que hi havia a la catedral de Vic, que dissortadament per la guerra es va cremar, la catedral es va enfonsar, i justament en Cert, el gran pintor Cert, la va decorar 3 vegades. La primera no va agradar al bisbe Torres i Bages, la segona es va cremar per la guerra i després l'ha tornat a decorar. I aquest era l'ambient, i llavors hi havia el cor al mig i el gran orgue. Jo ho he vist per fotos, perquè no ho he pogut veure, però havia de ser un instrument molt bo. I mossèn Romeu, esclar, s'hi sentia molt aficionat, i per això jo dic que quan va morir el 37 al llit, o sigui que no se'l van endur els milicians ni res, però la pena de saber que havien cremat la catedral i havien cremat l'orgue havia de ser molt forta per ell. Sí.
Per què li hem d'estar tan agraïts a mossèn Romeu?
Li hem d'estar agraïts per la seva obra. Perquè, mira, diu, un concertista doncs, ha fet grans concerts. Bé, però això passa. Clar, ara hi ha les gravacions, que es pot tornar a escoltar, això. Però la música és tan etèria, podríem dir, que existeix en el moment en què s'interpreta. Després queda una existència metafísica. Doncs la música de mossèn Romeu actualment, llevat de... El Crec no en diu, per exemple, que ve a ser que com l'himne religiós del nostre poble, si els segadors serà l'himne nacional, però el Crec no en diu ve a ser l'himne espiritual, podríem dir, del nostre poble, que ha penetrat tan a dins. Quin secret és aquest que pugui penetrar d'aquesta manera una música? vol dir que té una cosa en particular, que és un do que ve de dalt. Això, un els té o no els té. I ell ho tenia. I el context cultural, doncs, el va portar en col·laboració amb el mestre Lluís Millet, de Grufó Català, i mossèn Miquel Rovira Vic, que dirigia Grufó Bigatà, que també era un gran músic, gran cantant i tot plegat, a escriure, a produir, també per consell de Torres i Bages, que deia fer música pels humils, fer música cantable, fer música senzilla, que parli al cor de la gent. Doncs això és el que va fer. I, esclar, aquest patrimoni passa que, sobretot per qüestió dels textos, ha anat quedant obsolet. O sigui que de mossèn Romeu només coneixem pràcticament el Crec en un Déu, Crist Benz, potser Cristo Benz, la missa de Núria, que ara es canta en molts llocs, i para de comptar, poca cosa més. Però s'hauria, si es conegués i es difongués, diguéssim, una bona part, una tria escollida del seu repertori, ens adonaríem de la importància que té i del bé que ha fet el nostre país.
Serà, vostè ho comentava, sempre recordat per la música del Crec en un Sol Déu, el Credo.
Crec en un Déu, sí, sí. Que té la particularitat que aquest credo només a Catalunya, diem, la Santa Església Catòlica, Apostòlica i Romana. No es diu enlloc més, això. D'altra banda, no hi ha cap llengua viva, que jo conegui, que tingui un credo en llengua vernacle, diguéssim, cantat, com el tenim nosaltres. Això no ho té ningú.
Mossèn Romeu va tenir una relació molt estreta amb l'Orfeó Català. Vostè comentava ara Lluís Millet, va ser una persona que va tenir aquesta relació i que això va ser molt, molt, molt fructífera.
Sí. S'estimaven molt, mútuament. Millet, podríem dir, és el capdavanter, però ell tenia de mossèn Romeu una estima molt fonda i l'encoratjava, escrigui això. Hi ha un cartell preciós, preciós. I naturalment moltes de les seves coses les interpretava l'Orfeó Català, que és clar, a través de Millet. I sempre hi va haver també, a través de la relació entre l'Orfeó Bigatà i l'Orfeó Català, doncs, un ambient propici que va fer que la seva música, doncs, en aquells temps fos més interpretada, més coneguda.
Parlem de vostè, monsenyor Miseracs. Per què va sentir-se atret per la música sacra, per la música litúrgica, que va composar tant?
Jo em sembla que, ho he dit alguna vegada, que em sembla que la vocació al sacerdoci ja Nostre Senyor me la va infondre al moment del baptisme. No he pensat mai altra cosa a la vida que ser capellà. Jo recordo quan vaig entrar al seminari, que va venir en visita pastoral, jo era un noiet, llavors que tenia 10 anys, o cap a 11, i el senyor rector em va presentar, el doctor Masnou, diu, mira, aquest jove m'agradaria venir al seminari. Ah, sí, ja t'esperem. Dic, senyor bisbe, però jo estudio música. Diu, no et preocupis, que si vens al seminari, la música la faràs molt més i molt millor. Santes paraules, perquè va tenir tota la raó. Ell em va permetre de quedar a Roma, estudiar música i exercir, compaginar la feina sacerdotal i musical d'una manera que aquí no hauria pogut fer, de cap manera. Doncs, ja des de petit, jo a 7 anys ja tocava l'harmònium a l'església. El meu mestre, que era un gran mestre, en el meu poble, poble petit, Sant Martí Sesgueioles, i em deia, jo vaig tocar la missa a Prats, i tu queda't aquí, i es cantava la missa de Núria, i es cantava, llavors es feien les novenes, es feien els rosaris, o sigui que moltes cançons de mossèn Romeu jo ja les portava a la sang, a la sang. Al anar al seminari dic, encara més. Jo sempre he estat una cosa com una llavor connatural en mi.
I creu que té un bon futur, la música litúrgica? Com la valorem actualment? La
música litúrgica tindrà sempre futur, però el futur s'ha de guiar i s'ha d'encaminar, perquè estem en un moment de crisi general, no sols de la música litúrgica, sinó de la litúrgia mateixa, de l'església, de la societat, i de... són moments... Però hi ha sempre l'amo, és sempre el mateix. Nosaltres només som mossos, Per tant, hem d'esperar que l'amo dirigirà, es crearà una situació més propícia, perquè la història és feta, com diuen els francesos, no? Quand perpétuel recommencement, un perpetu recomençar. O sigui, va en sentit ondulat. Ara aquí estem així, què sabem nosaltres si amarg de la nostra vida és un sospir, com diuen els salms, no? En el context general dels segles i de la història, què contem nosaltres? En senyor, ja volem determinar que això està... No, està tot a les mans de Déu.
A l'Ateneu Universitari Sant Pacià sí que es cuida la música litúrgica, se la treballa.
Això és una bona iniciativa que ja porta uns quants anys d'existència. Es sentia la necessitat en el nostre país que hi hagués el que se'n deia una escola superior de música sacra, que és una llicenciatura de moment, però ja es vol, ja és una manera de començar i crec que està fent un gran bé.
Bon senyor Valentí Miserac, moltes gràcies per acompanyar-nos i moltes gràcies per acostar-nos a la figura de mossèn Lluís Romeu.
Un honor, un plaer, un deure.
Bon dia.
Aquesta setmana a Sant Pacià.
I abans d'acabar, una nota d'agenda, perquè dimecres, 12 de març, l'Ateneu Universitari Sant Pacià celebrarà la festa de Sant Pacià amb un acte a l'Aula Magna que constarà d'una banda d'una taula rodona que començarà a 9:45 del matí, moderada per la periodista Laura Mor, en la qual intervindran professors que han pertangut a la institució des dels 4 centres que el formen. La Facultat de Teologia, representada pel doctor Gaspar Mora, que parlarà de l'esperança de la teologia. La Facultat de Filosofia, de l'antic degà doctor Carles Llinàs, que parlarà de l'esperança de la filosofia. La Facultat Antoni Gaudí, pel bisbe auxiliar de Barcelona i antic degà de la Facultat doctor David Abadies, que parlarà de l'esperança de la història, i per mossèn Joan Baborés, prevere de Girona, que ha estat professor de l'Institut de Litúrgia ad Inter Facultatis, que parlarà de l'esperança de la litúrgia. A la segona part de l'acte, que començarà a 12:45 del migdia, comptarà la projecció de la pel·lícula La passió de Sant Fructuós, rodada en diferents espais patrimonials de la ciutat de Tarragona, com el Circ Romà, el Fòrum de la Colònia, la Catedral, l'Amfiteatre Romà, la finca Mare Internum Platja dels Cossis i el subsòl arqueològic del Museu Bíblic. El film està inspirat en fets reals narrats en la Passio Fructuosi, que constitueix el document martirial més antic de la península Ibèrica. La presentació anirà a càrrec del delegat de Cultura de l'Arquebisbat de Tarragona i director i guionista de la pel·lícula, el doctor Andreu Muñoz. Dimecres, per tant, dia 12 de març, a partir de 9:45 del matí, a l'Aula Magna de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, se celebrarà la festa de Sant Pacià. Amb aquesta notícia de Sant Pacià arribem al final del programa d'avui. Ens retrobem d'aquí a 7 dies. Moltes gràcies un cop més per la vostra fidelitat i confiança. Rebeu una salutació d'en Santi Grimau des de les vies de so, d'en Carles Verdou des de la redacció i de qui us parla, Òscar Verdagí. Que tingueu una molt bona setmana. Bon dia.